La gran majoria dels menorquins i menorquines coneixem més o manco la figura de l'almirall Farragut, prominent cap de l'armada nord-americana, i la de son pare, Jordi Farragut, ciutadellenc, que va lluitar en la guerra d'independència dels Estats Units. També tenim constància que Albert Camí tenia avantpassat Sant Lluïsès, però n'hi ha moltíssims més, de personatges històrics de primer nivell amb arrels menorquines, molts dels quals encara en són desconeguts. Per mirar i treure'ls un poc a sa llum, tenim avui amb naltros en els membres de la secció de genealogia de l'Ateneu d'Amor, el senyor Antoni Tudurí. Molt bon dia i benvingut.
Bon dia i calorós.
I bon dia i calorós. Li ha costat arribar fins aquí o...?
Una mica.
Un poquet, sí. Avui, la veritat, és que estem amb temperatures complicades. Però aquí estem fresquets.
Aquí estem la mar de bé.
Aquí estem la mar de bé en aquest temps de conversa que comencem amb vostè. Expliqui'ns primer de tot, per començar, què fa un genealogista? Abans, si ho dic,
genealogista, és complicat, això, sí, hem d'anar dividint.
Genealogista. A més, quan ho vols dir dos vegades seguides, segur que no surt.
No, t'embusses. Abans, això de la genealogia, per començar, cal advertir que és una malaltia vírica. És a dir, que quan t'agafa, normalment no se'n va.
No se'n va i no hi ha remei.
Incurable.
Quasi bé, però agradable. És incurable, però agradable.
El que anava a dir, deu ser agradable perquè vostè fa tota una vida que s'hi dedica o no?
No, jo fa 6 anys.
Ah, només fa 6 anys?
Sí, aquesta és molt divertida. Jo un dia vaig llegir el Menorca, diari a Barcelona, i vaig trobar un personatge, un ferrerianc, bueno, un ciutadellanc que viu a Ferreries, que és Antoni Guasch, i deia, diu, jo tinc enregistrades 84.000 persones d'origen menorquí. Això vull dir, aquest està tronat.
84.000?
Sí, això fa uns 6 anys. Uh-huh. Bé, ahir en teníem 165.000, prop de 166.000. Per tant, d'aquí un parell de mesos, pel ritme que hi ha, haurem doblat, multiplicat per 2 aquest bagatge. De gent documentada. Mm-hmm. Pot haver-hi lleugers petits errors, alguna confusió, quan tu comences a entrar amb els ponts, carreres, però normalment a base de feina i rascar, ai, i és marí, que no us penseu, aquests i vicencs, també n'hi ha uns quants, tu, i compliquen la vida. I nosaltres el que fem, bàsicament en Guasch, que és qui en sap, ell és el constructor d'aquest edifici genealògic menorquí, ja som poques que fas cantons, esterços, pic pedra, ho faig, però ell és el que controleix, no som jo. Però en qualsevol cas és un tema divertit perquè comences a interrelacionar i al final resulta que tots estem emparentats, encara que sigui a 15 generacions endarrere. Mm-hmm. Clar, tu m'has xerrat d'uns personatges importants, Farragut, en Camí, bueno, era savi, que era de Sant Lluís, perquè té 1.000 antecedents que venen des de Ciutadella en el castell passant per Mó. És a dir, que la interrelació és molt important. Però és que n'hi ha més. A tothom coneix el doctor Fila, evidentment, no? Que va ser creador de sotocosecologia moderna, bueno, moderna i antiga, perquè no n'hi havia antes de gent que es dediqués a relacionar els verins, els verenos amb les morts de la gent. Mira, jo sé química i sé obrir una panxa i si allà trobo arsènic m'assembla que la mort no és tan natural. I així va començar això. Ara avui en dia ja amb ADNs i aquestes històries pues ja se sap. Però bueno, el primer que va investigar va ser aquest. Però és que en tenim un mes. No sé, ara arrel del 250 aniversari de la migració massiva menorquina a la Florida, que vam estar 6 o 7 galifardeus allò també, vaig descobrir un personatge que pràcticament ningú el mentava, i si el mentava no li donava cap importància. Era un personatge que es diu, de llinatges, es diu Hernández Gomila, òbviament, si Hernández venia del castell i es Gomila venia per Ciutadella, i aquest bon home va ser el primer congressista americà hispànic, o sigui, no saxó. Està bé, això. I qui era aquest home? Va ser general 2 vegades. General perquè eren d'exèrcits de voluntaris i tota aquesta història, però interrelacionat amb moltíssima gent de sa colònia descendent. Entre ells, per exemple, un parent d'aquest era un tal, allò diuen Benet, però és Benet, també venia del castell. I aquest Benet, un net seu, va ser el primer militar de West Point, també d'origen hispà. Va arribar a general i tot. I està enterrat a Arlington, a l'avinguda principal. Però és que aquest home va tenir un fill que només va arribar a coronel entre altres raons perquè ell es declarava ateu i als Estats Units no va gaire bé, és que va dir. Però és que aquest va tenir tres, una filla i dos fills, i aquests dos fills tenen tres premis Pulitzer de poesia. O sigui que tenim tres Pulitzers d'origen menorquí.
D'origen menorquí.
Sí, sí, sí.
I tot això quan descobreix o quan coneix un nou llinatge o una nova persona, com en aquest
una
cas...
Una interrelació.
Una, com va desgranant tota, com va buscant tota aquesta informació, com ho fa per anar muntant i reconstruint com totes aquestes connexions?
Abans, per començar, hem de tenir la gent fitxada, en el bon sentit de la paraula. És a dir, documentada, en major o menor extensió. I quan la tens documentada, la poses dins d'una gran base de dades que te permet interrelacionar. Clar, pots dir, jo quantes relacions de sang tinc amb en Camí? Doncs pues en tinc, no sé, 80 i no sé quantes, per dir alguna cosa, segurament són més. I amb els bots que xerrava aquestes vegades que tenen que anar amunt i després tenen que anar avall fins a trobar un matrimoni comú. Mm-hmm. Senyor, senyora, que es casen i tenen dos fills, un fill i una filla, i tots aquests també es casen i van tirant avall, i una banda estic jo, per exemple, i l'altra banda està en Camí, o està en Hernández aquest, o està el doctor Fila, o està en Ruiz de Pablo, o està qui vulguis. Mm-hmm. Però saps que està prèviament documentat. I d'on t'ho traiem? Mare de Déu, pues, d'arxius, llistes, llibres d'actes, especialment eclesiàstics, fins a 1800, aproximadament, i feineta i anar entrant coses. Paciència.
És que són històries que són gairebé pel·lícules, I escoltar-lo a vostè, doncs, encara no agrada més. I, mire, l'altre dia, repassant un poc, fa un parell d'anys amb el company Carlos Marquès del programa Nura, ens va xerrar d'Antoni Fages i Ferrer.
Sí, Fages, sí.
Sí. Qui era aquest personatge?
Aquest personatge va néixer per accident, amor. Va néixer en accident quan la Guerra del Francès... Ell va néixer aquí en 1812. Sabeu que la Guerra del Francès, maldita de la independència, o bendita de la independència de les colònies americanes respecte a la metròpoli, perquè es van separar entre 1810 i 1820, se'n van anar quasi tots, es van independitzar. Doncs aquest bon home, de Girona i de Barcelona, va haver bastanta gent a Menorca i Mallorca. I aquest era un fill d'un matrimoni que va arribar aquí i va néixer aquí per casualitat. Però que va ser un personatge també increïble. Va estar a l'Havana, Cuba, diverses vegades, era escriptor, podeu cercar-ho per internet i ho trobareu. A més, un obsès per donar prestància a la figura de Colón. Va provar a Madrid, no li va funcionar, perquè no el van acabar d'entendre. I un dia va començar emprenyant en Rius de Taulet, que era bala de Barcelona, i en Rius de Taulet al final va caure. I realment va ser l'instigador, el marquès de Comillas també. Ell està en segon lloc, i en Comillas, aquest que li han tret l'estàtua de Barcelona, perquè, no sé, López, López, i, no sé, era del nord, saps? Encarregava feines en Gaudí i tot, on pensis tu, què? I aquest home va aconseguir moure tot aquest merder per l'Entemplata, on hi va participar tota la societat important catalana. Allò crec que va costar, no sé, 1,5 milions de pessetes d'aquell temps. Ell en va posar molt poques perquè s'arruïnava contínuament. Un personatge també molt divertit, perquè per casar-se amb la noia que es va casar, que era més jove que ell, mac i tal, d'allà a la plaça del Pi, la va segrestar. Se la van dur i, clar, el pare de la noia va haver d'acceptar que l'havia segrestat i no va poder casar. Va tenir dos fills músics molt bons, però que també es van morir molt joves. I si vas a veure l'estàtua de Colón, sota del senyor López i López, hi ha el Fages aquest.
I ara que diu Colom, Cristòfol, Colom, no serà l'illa del Colom?
No,
resquem res, no té bon passat menorquí.
El Colom, allò, aquella cosa tan alta que hi ha amb un senyal cap a Mallorca.
Que no té res a veure amb ella.
Amèrica, no, per nom, i això no sona.
No sona, en absolut.
Escolti'm, i en els últims escrits que he llegit de la miscel·lània genealògica que publicava el diari, també heu fet un descobriment important respecte a una figura de les lletres catalanes, en Serafí Pitarra, no?
Pitarra era fill de Monesa. Era fill de Monesa, si és incert.
Però fins fa poc, no, vull dir, és un descobriment recent seu.
Avam, algú havia comentat, però sense donar-li com cap importància, i rasques una mica i veus que sí, que sí. Aquí hi ha una confusió que és bastant freqüent, perquè totes les actes s'escrivien d'oïda. Imagineu, per exemple, un capellà d'Es Castell o de Mó de 1825, que de castellà no en parlava ni una, ell tenia que anar escrivint i prenent notes fonèticament, una traducció fonètica, i la grafia corresponia així. Això per què ho deia?
De Serafí Pitarra. Que
això mateix, sí, sí. I també en 1810, aproximadament, aterrissa per aquí un alemany de Baviera que es diu Hubert, H-U-Bert. I aquí, com que hi havia un llinatge Humbert, doncs l'apunten com Humbert. Bueno, aquest era rellotger, jo no sé què feia, què punyetes feia, un rellotger alemany, amor, em sembla que el rellotge devia haver com a molt mitja dotzena, un de gros, però tots els més petits, i se'n van cap a Barcelona, ja casat en tal, i allà neix en Serafí. Bueno, Serafí, no, que ell es diu Soler. I és Soler Hubert. Rasques, busques en l'Arxiu Contemporani de Barcelona i el trobes allà a Caldrit. Sí, sí, perfecte. Sí, sí que tenim ascendents, saps? Clar. Clar. I aquell senyor assegut allà a la Rambla, que se n'enfotia de tots els que passen, doncs resulta que sa mare era maonesa.
I resulta que també hi ha un connex, una connexió sí, amb Silla de Menorca. Podem xerrar també de menorquins olímpics a principis del segle XX?
A veure, el primer olímpic espanyol va ser un senyor que es deia Antonio Vela, nascut a Mó, i això va ser a París de 1890, si no vaig errat, no podria equivocar.
O 1900, no?
1900, perdona, sí. I eren remers. I eren cinc. No van guanyar res, van estar a punt, però aquest és el primer. I un altre molt més conegut, que és en Doro. En Doro era un personatge també irrepetible. Aquest jo l'he conegut, ja un dia de jovenet. En Doro era un animal que corria... qualcú el va definir com un animal, un homo, que tenia unes cames de cavall, un cor de toro i un cap d'asa. Era un personatge boníssim, divertidíssim. Va jugar, va córrer amb l'Espanyol, amb el Barça, amb tot Déu, amb armar unes quantes per Barcelona, bé. Però això ja seria un xofer d'urum, pot ser massa.
Bueno, però, que
no... Té gràcia, 1920, amb Veres.
I de dones?
Jo, quan vaig començar, quan t'enduia 14 miscel·lànies, un company de la tropa aquesta, que és en Rafael Edo, em va dir, i dones? És el que dius tu, dones? I per refot, sí senyor, doncs anava coix. Bom, ara, Maria Lluïsa Serra, que em va costar també Déu i les ganes, perquè no la podia enllaçar genealògicament. Jo, si no els podia enllaçar, no en parlava. Per allò dels vots que feia i tal. Aquesta bona dona, bueno, vaig poder aconseguir arrascar, i des Castell algú va dir, diu, és que una àvia meva era filla del segon matrimoni de... dic, alto. Van aconseguir lligar i a partir d'aquí. Jo, de criatura, l'havia coneguda, i després d'aquestes van venir unes quantes més. Una física importantíssima, la germana de tal, i després hi havia... n'hi ha una de molt, molt, molt important, que no és ni científica ni escritora ni res. Bon escritora fins al punt. Que és una Paula Miró. La Paula Miró és la filla del glosador Vivó de Ciutadella, que com és natural era analfabet. Ell glosava i feia. I gràcies a la filla que va escriure... podem disposar de anotacions de les gloses improvisades que havia fet son pare. Paula Vigo, sí, sí, filla de mestre Joan Vigo. I no sé què, és que hi ha un problema, jo quan t'acabo d'escriure me l'oblido, per regla general. Sí, després
amb un altre i després...
Sí. I a vegades que em feia, ara faig un altre tipus d'escrits, el que passava és que el José María de Cuadrado el vaig tenir un any i mig en Barbetxo, que diuen. Perquè el tenia fet, però en sortia un altre, i com que en 15 dies... En sortia un altre, i quan fes números no te sortien. Perquè...
Així que vostè, si li diuen en qualsevol conversa, qualsevol llinatge d'aquí de Menorca, ja el seu cap comença a pensar coses,
sí,
i comença a connectar...
Tens que començar a mirar després, sí. Mirar els arxius, aquests 166.000 pràcticament que en tenim ja, a un ritme de 1.000 cada mes. Per això és la feinada bàsica d'en Guasc. I algun, que aquest és el que en sap, jo sóc el Pip.
Que algun llinatge, per acabar el darrer minutet, que algun llinatge així que poguéssim dir qualsevol de Menorca, vam, què ens explica?
Home, em fa bregar, el tècnic. El tècnic, que té bona relació... Que...
Pues hauria de veure, això sí que hauria de mirar d'on arrencam. Aviam, hi ha un tema que és fonamental. Nosaltres, a partir de 1560, tenim documentació. Mm-hmm. Hi ha llinatges que són monofilàtics, que es diuen una cosa així, que vol dir que n'hi ha un sol, com per exemple el Victori d'aquí és un sol. Qui pretengui posar Y, que és del segle XIX, i pretengui que ve de la noblesa, no va ben dirigit. Hi ha un soldat que arriba i li diuen, com te llames? Els castells de Sant Felip. Juan. Juan, ¿qué? ¿De dónde eres? Que diu, de Vitoria. I el primer és Juan de Vitoria, però perquè era de Vitoria, no una altra cosa. I després ja passa Victori i s'acaba, no se sap per què, i Victori, Victori, Victori.
I és el que s'ha quedat.
I s'ha quedat, perquè clar, hi ha la versió i greca i la versió i llatina. Tu diries, també hi havia... Al segle XIX es veu que els agradaven, els amanuenses, els escrivents, els agradava acabar amb una cosa més solemne que una illatina, que és molt poca cosa. Després, no.
Jo també en tinc una en esmollinatge. Ja després li explico abans si me diu qualque cosa de... Avant. És complicat, eh? Ai, mami. Però aquest no és d'aquí, aquest és de Catalunya.
És català.
És català.
Ai, mami.
Ai, mami, però té també una... Una Y d'aquestes que diu vostè.
Suntuosa.
Exactament.
I els Codina d'aquí venen tots a Catalunya, també?
Jo els Codines d'aquí venen de Girona.
De Girona. Ah. Bueno, seguim-ne parlant, que se'ns acaba...
Sí, seríem,
se'ns acaba el programa, però podem tancar micro i seguir ratllant, perquè la veritat que la conversa és meravellosa, aquestes històries.
Per l'estiu, eh?
Però escolta'm, ens queda encara escoltar un parell de consells, i Antoni Tudorí, ha estat un plaer conèixer-lo. Aquí és casa seva, quan vulgui. Tenim els micròfons oberts per seguir aquesta conversa.
Sí, sí.
I que...
El que volia veure, el que passa que estic normalment a Barcelona.
A Barcelona, ho sabem.
Però, bé, el que tingueu que m'esté. Bestieses, qualsevol, ja teniu... Podeu entrar en el meu...
Té una pàgina web, així.
Sí.
Recordin la pàgina web, perquè és molt interessant.
Tudorí.com.
Així de fàcil, Tudorí.com.
Tudorí.com, sí.
Antoni, moltíssimes gràcies, una abraçada i bon dia.
Gràcies.
Estan escoltant El Dia Menorca.